Ràdio Estel. Són les 9 del vespre.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel.
Hola, Catalunya, hola, Andorra. Salutacions a tots els que ens escolteu per internet a radioestel.cat. Us baixeu el programa al nostre compte de e-books. Benvinguts al Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia.
Què tal, com esteu? Bona nit. L'ICL Manresa encara haurà d'esperar. Al llarg d'aquest mes de juny sabrà si tornarà a ser o no equip ACB la propera temporada. Sabeu que l'Associació de Clubs de Bàsquet, juntament amb la Federació Espanyola, han creat una comissió conjunta de treball amb la mediació del Consell Superior d'Esports amb l'objectiu de buscar una solució consensuada a la problemàtica relativa al futur format de la competició, així com als ascensos i descensos entre competicions, amb especial rellevància per a la substitució de les condicions d'accés a la Lliga ACB, és a dir, el que té a veure amb la quota d'entrada i el fons de regulació d'ascensos i descensos que els clubs de l'Eport demanen a l'ACB que s'elimini. Francesc Roca, president de l'ACB, té clar que al llarg d'aquest mes de juny, del que ja hem gastat 9 dies, s'han d'aclarir tots aquests conflictes.
El propi secretari d'Estat de l'Esport va dir fa una setmana més o menys que ell pensava i postulava que havia d'haver-hi una solució definitiva dintre del mes de juny, i jo estic completament d'acord. Jo crec que dintre del mes de juny hem de tenir totes aquestes qüestions clarificades.
Doncs més de 40 dies després que el Guipúscoa, campió de l'Aleport 2016-2017, aconseguís l'ascens esportiu a la Lliga Endesa, el club va segueix sense saber les condicions econòmiques que s'han de donar per materialitzar aquest ascens. Mentrestant, Manresa i Betis segueixen esperant ser repescats. Queden 21 dies per finalitzar aquest mes de juny. Comencem aquí la gravació del Bàsquet al dia d'avui divendres amb el Jordi Carretero al control, Xavi Pagant a la producció.
Benvinguts a una nova edició del Bàsquet al dia.
A Ràdio Estel, Bàsquet al dia. Presented by Òscar Merino.
Doncs la comissió creada per la CB i la FEP, amb la mediació del CSD, es reunirà per primera vegada el proper dilluns 12 de juny a la seu del Consell Superior d'Esports per solucionar d'una vegada per totes, dins d'aquest mes de juny, el futur format de competició de la Lliga Endesa i la problemàtica dels ascensos i descensos de categoria. Francesc Roca, president de la CB, en declaracions al Bàsquet al dia i a RAC1, té molt clar que el futur de la competició passa per una Lliga Endesa formada per 16 equips. Reconeix que el futur de la competició, diu, és molt positiu a tots els nivells i no veu impossible que l'ICL Manresa pugui seguir competint a la Lliga Endesa la propera temporada.
La proposta de del CSD no contempla cap canviament o cap verificació, cap variació del sistema de competició. El sistema de competició que dintre de la proposta que ells feien és exactament el mateix. El que proposaven era que a través de dos descensos i tres ascensos, doncs s'arribés de nou al número de 18 clubs aquesta temporada per baixar a 16 la temporada següent. Aquesta és, en essència, la proposta. La van revisar la Federació dels Clubs de l'Aleboro ahir i, efectivament, com totes les negociacions, és una estrella de ronça, sense dubte. Per tant, hi ha qüestions que s'han de posar damunt de la taula, que li preocupen als nostres clubs, en tot aquest procés que es planteja de, en fi, d'ascensos i descensos, en quin número, com es fa, a qui li toca... Totes aquestes qüestions, doncs, són les que estan, d'alguna manera, involucrades en aquest procés de negociació, que seria, d'alguna manera, interna de l'ACB, perquè és obvi i perfectament conegut que hi ha diferents sensibilitats dintre l'àmbit de l'associació i, lògicament, també s'ha de negociar amb la federació, perquè tot aquest tema que té a veure amb els ascensos i descensos, doncs són qüestions que pertanyen al nostre conveni de coordinació. I el CCD, efectivament, doncs, està fent la feina de, doncs, ajudar, col·laborar i impulsar totes aquestes converses i negociacions.
La proposta del CCD, entenc que l'ACB com a... que els clubs s'han de reunir i ho han de parlar, però l'ACB ho veu amb bons ulls, la proposta del Consell Superior d'Esports?
Nosaltres veiem amb bons ulls el fet de que hi hagin propostes damunt de la taula, de que ja s'estiguin movent, doncs, solucions concretes. Lògicament, la proposta del CCD, en el sentit de que aquesta temporada han de pujar 3 clubs, la següent temporada haurien de baixar de l'ACB 3 clubs, aquesta és una qüestió complexa. Aquesta és una qüestió que no és el que tenim ara mateix en els nostres estatuts. Per tant, per implementar aquestes qüestions s'haurien de fer canvis. Aquests canvis no són fàcils de fer. Per tant, tal com estàvem parlant abans, doncs, ha d'haver-hi flexibilitat per totes les bandes. Però el que vull, d'alguna manera, assenyalar és que és molt positiu que hi hagin propostes concretes damunt de la taula. Són propostes obertes, no són propostes tancades. Per tant, jo no tinc la sensació de que és o lo tomas o lo dejas, d'alguna manera, sinó, escolta, partint d'aquí a veure com podem aproximar postures, i és el que farem.
Hi ha alguna data que vostè, com a president de la FIBRI, senyors, hem d'agafar i posar-nos d'acord aquell dia, perquè és que si no, no ho resolvem.
Efectivament. De fet, el propi secretari d'Estat de l'Esport va dir fa una setmana més o menys que ell pensava i postulava que havia d'haver-hi una solució definitiva dintre del mes de juny, i jo estic completament d'acord. Jo crec que dintre del mes de juny hem de tenir totes aquestes qüestions clarificades.
I l'aficionat què li diria? Com veu el senyor Roca el futur de l'ACB?
El futur de l'ACB el veig molt positiu. Jo crec que tenim en els últims anys una evolució de l'ACB i de la Lliga Endesa de la que jo estic molt orgullós i molt satisfet. Crec que estem en un gran moment esportiu, crec que estem en un gran moment d'explotació dels nostres drets en general, televisius, de màrqueting. Els clubs estan cobrant més diners que en tota la seva història. Per tant, hi ha molts aspectes positius que a mi em semblen que assenyalen, doncs, un gran futur per la CE. El que necessitem és tenir una associació, doncs, de nou una miqueta més cohesionada, que tots els clubs que pertanyen a la Lliga Endesa, doncs, tinguem la mateixa visió de futur, tant a curt com a llarg plaç. Per això hi hauran d'haver-hi, lògicament, sessions per totes les bandes, perquè una de les qüestions fonamentals és que els clubs que participen en competicions internacionals, i sobretot els clubs que participen en l'Eurolliga, doncs al final juguen molts partits durant la temporada, i això l'hem de trobar alguna solució. I no només això, sinó que el propi calendari, doncs, té límits. Amb la instauració de les finestres de la FIBA, de parons de la competició nacional perquè puguin jugar les seleccions, se'ns torna a ronçar el calendari, no? I llavors tenim un problema per la banda dels molts partits que es juguen durant la temporada per part dels equips que participen sobretot en l'Eurolliga, i al mateix temps que el calendari és que ja no cap res més. Per tant, no podem anar cap amunt des del punt de vista de jugar ni més partits ni tenir més clubs, sinó hem de reduir partits, i hem de reduir probablement si logrem que s'aprovi aquesta qüestió, que és el que jo crec que està damunt de la taula també com un aspecte molt important, que a mig plaç, doncs, la Lliga CB sigui de 16 clubs.
La setmana passada el president sortint de Manresa va dir en roda de premsa que veia possible una invitació perquè Manresa jugués la temporada vinent a l'ACB. És possible que es doni?
Bueno, és que ara mateix, sincerament, tot està tan obert que jo no puc dir que és impossible. Tampoc puc assegurar que això passi, no? Però no es tractaria tant de que l'ACB doncs, pugui oferir, sinó que s'apliquin els estatuts tal com estan formulats ara mateix.
Doncs així veu Francesc Roca el futur de la competició en declaracions a Bàsquet al Dia i també a RAC1. Per cert, parlant del futur format de la Lliga Endesa, el president de l'ACB pràcticament descarta eliminar els play-off.
Lògicament, si hem de canviar el sistema de competició, abans d'arribar amb una solució tan, que trenca tant amb el que tenim ara mateix, hi han altres opcions bastant menys complicades, voldria dir, i bastant més fàcils d'adoptar que no anar a l'eliminació dels play-offs d'una tacada.
I sobre la futura política dels descensos, Francesc Roca veuria amb bons ulls accentuar el drama del descens amb un descens directe i un segon a disputar-se entre els dos clubs implicats.
Des del punt de vista de l'interès d'uns play-offs de descens són evidents, vull dir, és, realment doncs, és un moment doncs, que esportivament és important, té aquest component de drama, efectivament, que fa que això doncs, al final, des del punt de vista del seguidor, doncs, sigui interessant. Els equips no estan tan convençuts.
No.
Aleshores, si hem de continuar tenint dos descensos, inclús 116, ho parlo com hipòtesis, eh? No ens equivoquem, eh?
No.
Doncs que un dels descensos pogués ser directe, però el segon que es pogués jugar, per exemple, entre els clubs implicats. Això no és un play-off, però ja també té una miqueta d'aquest component. Mm-hmm. Per tant, hi ha moltes formes d'abordar aquest problema i no ho veig impossible. Jo crec que es podria arribar amb alguna solució semblant amb aquestes.
Doncs veurem quina serà la fórmula que uns i altres finalment escolliran de cara al futur format de la Lliga Endesa, format que veurem si entra a escena ja la propera temporada o si haurem d'esperar a la 2018-2019. De fet, recordo que el CSD ja va proposar per la propera temporada una Lliga Endesa formada per 18 equips que passaria a ser de 16 de cara a la 2018-2019. I a tot això, des de dos quarts de nou, Madrid i València estan disputant el primer partit de la final de la Lliga Endesa. El segon es jugarà aquest diumenge també a Madrid a dos quarts de set de la tarda. Deixem la CB perquè ens espera l'entrenador de l'Unis Girona de la propera temporada.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, Ràdio Estel.
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt al camp. Per això, a Endesa, ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu, emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Doncs l'entrenador de l'Esparci de l'Ifonis Girona la propera temporada és el mateix que el d'aquesta, perquè avui, per fi, el club ha fet oficial que Eric Soris renova una temporada més amb el conjunt català. Pere Puig, director esportiu, afirma que Eric Soris és l'entrenador ideal per nosaltres. Tenim la mateixa visió de bàsquet, la sintonia entre club i entrenador és total. Eric Soris, bona nit.
Hola, bona nit.
Enhorabona, eh?
Gràcies.
Pere Puig té molt clar que tu i només tu ets l'entrenador perfecte per l'Unis Girona, eh?
Sí, un honor.
Parla de la visió que tens tu i que té el club. Quina és aquesta visió, aquesta sintonia, no?, que compartiu club i entrenador?
Bé, una miqueta per anar els trets de temporada passada, no? Intentarem una altra vegada, doncs, practicar un bon bàsquet, intentarem doncs, treballar molt perquè puguem doncs, també tenir un joc ofensiu dinàmic i, evidentment, doncs, sempre amb una millora en defensa que toca, però una mica l'any passat es pot destacar que vam enganxar molt la gent, vam aconseguir apropar-nos als 2.000 espectadors de mitjana, per tant, la gent va respondre, el nostre aficionat li va agradar la temporada. No vam poder aconseguir arrodonir-ho doncs, guanyant-li una de les dues finals al Salamanca, però si més no, doncs, els hi vam plantar molta cara, els hi vam competir fins a l'últim dia de la Lliga i bé, aquesta ambició de voler-los plantar aquesta cara per guanyar aquests títols és la que ens manté a dalt de tot. El club, doncs, des de fa ja bastants anys que s'ha convertit en un clàssic, inclús, i aquesta per aquí ha d'anar una miqueta als trets, no?, de la temporada vinent.
De fet, fa un mes i poc, un mes i una setmana que ha acabat la Lliga Femenina. L'Uni Girona no ha aconseguit cap títol, malgrat disputar la final de Copa, la final de la Lliga, caure en els vuitens de final de l'Eurocup després de perdre només un partit en tota la competició. Quina valoració en fas, Eric, d'aquesta temporada, la primera temporada teva a l'Uni Girona?
No, la temporada jo crec que ha sigut molt bona. L'estadística i els números també així ho avalen. Penso que ha sigut una de les millors temporades de la història del club. Lògicament no s'ha pogut igualar amb la temporada del títol de Lliga, però sí que hem estat molt a prop perquè hem portat molt bé les tres competicions, hem avançat fins a la ronda 8 de, com bé deies, d'Eurocup, i hem aconseguit jugar aquestes dues finals, primera vegada que juga la final de Copa de la Reina en la història del club, i hem tornat a forçar aquest tercer partit de desempat a Salamanca, que se'ns va escapar, no va poder ser, però jo crec que això no ha de, bueno, no ha d'impedir de valorar la temporada, que en línies generals va ser molt bona.
I què creus que li ha faltat a l'equip per fer la passa, l'única passa que us faltava per aixecar algun títol?
Bé, aquest punt, segurament, aquest punt d'ofici i de maduresa competitiva a l'hora de trobar-se a domicili, no? De poder a Kayseri, a Turquia, quan ens elimina l'Agusport o en aquests partits a Wolfsburg, no?, a casa del Perfumeries Avenida, doncs ens ha faltat aquest puntet de situar-nos, de trobar-nos amb confiança còmodes a camp contrari, davant d'ambients molt, molt hostils, i una miqueta seria el punt que segurament ens ha quedat.
Aquest punt es pot arribar a aconseguir la propera temporada, perquè la plantilla pràcticament és nova, a excepció de quatre peces, però clar, hi haurà molts moviments. Això com creus que pot influir de cara a la propera temporada?
Aquesta ha de ser la nostra ambició, no? La nostra ambició i la nostra il·lusió ha de ser repetir i inclús millorar aquest puntet que comentàvem que ens va faltar, no? Evidentment, no et negaré que és difícil sempre la construcció d'un equip, no? Uh-huh. Com tu dius, són moltes peces noves, han renovat tres jugadores i a partir d'aquí, bé, intentar, doncs, ja et dic, el nou repte d'aquesta construcció d'aquest nou equip per intentar assolir aquestes fites, aquests objectius ambiciosos de competir pels títols.
L'objectiu és el que dius, estar dalt, competir pels títols, però serà especialment difícil la propera temporada per tots aquests balls de jugadores?
Bueno, sempre és difícil, eh? Mantenir-te dalt sempre és difícil, ja ho és durant la temporada, perquè a vegades la gent només pensa en el fet aquest de la final, però la realitat és que per arribar a la final, per jugar a la final, en aquest cas contra Avenida, també tens moltíssims partits d'abans, has d'anar a moltes pistes difícils, molts bons equips, bons entrenadors que et fan bons plantejaments. Clar, tot això són moltes dificultats i sempre que hi ha una construcció per davant, doncs, més dificultats afegides. Per tant, res és fàcil, però aquí està el repte i aquí està la il·lusió.
I imagino que satisfet amb les noves incorporacions.
Sí, evidentment satisfet. La direcció esportiva, doncs, ja porta molt de temps treballant en aquests temes i normalment, doncs, bueno, la història també avala la direcció esportiva, que normalment, doncs, en Pere sempre ha tingut bons fitxatges al llarg de la història, ha tingut molt bons encerts, i esperem, doncs, que ens sortim bé, que ens aportin molt.
Et veus competint a Eurolliga, Eric, la propera temporada? T'ho dic perquè fa una setmana, just una setmana, que el Bàsquet al Dia, el propi Pere no ho descartava.
No ho sé, la veritat, això és un tema de club. A nivell esportiu sembla ser, doncs, que com els dos primers classificats, tant en Lliga com en Copa, s'hi podria accedir, però jo, més enllà del tema esportiu, ja no domino ni depèn de mi. Sigui quina sigui la decisió del club, que es prengui, sigui Eurolliga o sigui Eurocup, segur que és una decisió correcta i ben meditada, sigui quin sigui el sentit final.
Imagino que a tu t'agradaria competir a la màxima competició continental, que és l'Eurolliga, i no sé si s'ha fet plantilla per poder competir a l'Eurolliga, que és, òbviament, molt més exigent que l'Eurocup.
Home, sempre fa il·lusió, si et pregunten què prefereixes fer, jugar a l'Eurolliga o a l'Eurocup, doncs és evident que sempre fa més il·lusió jugar a l'Eurolliga, no? Si et digués que fa més il·lusió jugar a l'Eurocup, t'estaria enganyant. El que passa que també l'Eurocup, com es va poder demostrar, és una gran competició on hi juguen equips top, on hem pogut veure equips turcs, sobretot, doncs, que han sigut els clars dominadors de la competició, amb pressupostos i amb un nivell altíssim de joc. I sobre la plantilla que em preguntes, bé, la plantilla encara no està tancada, i encara falta veure com pot evolucionar fins d'aquí al moment que es tanqui.
Per acabar, deixa'm que et pregunti per Girona. La ciutat com està després de l'ascens a l'equip de futbol a primera divisió?
Bé, una mica la ciutat molt contenta, i jo crec que tothom una mica amb molta ressaca esportiva d'aquest gran èxit històric, no? De que el futbol pugi per primera vegada, pugui jugar a primera divisió, i un gran èxit sobretot també del cos tècnic i molts jugadors que porten, no sé si deien 7 o 8 jugadors que porten molts anys intentant lluitar i aconseguir això, i se n'han portat patacades que el més fàcil és deixar de creure, i han persistit, i aquí hi ha hagut el premi, no? Aquesta persistència en aquestes repetides inclús fases d'ascens.
Imagina't el que suposa per Girona tenir, com tindrà, equip de primera divisió i el bàsquet també a la màxima categoria, dos equips d'absoluta èlit, eh?
Sí. Tenir tant el bàsquet femení com tenir futbol al màxim, doncs és un orgull per la ciutat i per tots els gironins.
Última, i acabo. No sé si estem dins del club o aquest ascens de primera divisió pot fer ombra al bàsquet femení de cara a la propera temporada. Tu què opines?
No ho sé. Jo no sé si pot fer ombra o no. Jo crec que Girona sempre ha sigut una ciutat de bàsquet. El que passa que és innegable que el futbol és un monstre, que el futbol també, doncs, gràcies a la bona feina que està fent el Girona, està creixent, i quan creix el futbol creix a dimensions gegants, no?, comparat amb tot el que més. Però jo no crec que ens haguem de fer ombra més enllà de l'ombra evident que fa el futbol a tot arreu, i és el que seria una tonteria negar, no? A partir d'aquí jo crec que la bona convivència i la il·lusió de la ciutat i de l'aficionat de poder veure les dues coses, doncs jo crec que serà permanent.
Molt bé. Doncs Cèric Suris, renovat entrenador de l'Esports i Telefonia Girona, enhorabona i gràcies per passar-te pel Bàsquet al Dia.
Molt bé, moltes gràcies a tu.
I no deixem el bàsquet femení perquè us volem parlar de les poques alegries blaugranes en aquest curs 2016-2017.
Bàsquet al Dia, amb Òscar Merino.
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt del camp. Per això a Endesa ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu: emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Doncs una temporada per oblidar Can Barça, però no en tots els aspectes, perquè de les poques alegries blaugranes en aquest curs 2016-2017 trobem l'ascens del Barça femení, el Sant Feliuenc, a Lliga Femenina 2. I ens escolta el seu entrenador i director esportiu, Mateo Rubio. Què tal? Bona nit.
Què tal? Bona nit.
Enhorabona, eh?
Moltes gràcies.
Era l'objectiu de la temporada, aconseguir aquest ascens de categoria?
Bueno, era la il·lusió, más que l'objectiu. Y luego se ha ido convirtiendo en objetivo a medida que veíamos que se acercaba, ¿no? Porque cuando empezamos la liga, pues bueno, pues no sabíamos muy bien lo que era capaz de hacer el equipo, porque el año pasado no pudo hacer una gran temporada, pero pasito a pasito pues hemos merecido al final, después de fase final catalana y de fase de ascenso, pues conseguir este premio.
I en el teu cas arribar a moldre, el teu primer any i èxit assolit, als pocs mesos d'arribar al club.
Sí, y primera experiencia en baloncesto senior femenino,
sí.
Y por eso lo que te decía antes, ¿no? Cuando llegas a algún sitio y eres el último en llegar y el recién llegado, pues lo primero de todo es analizarlo todo con mucha prudencia, con mucho respeto, intentando empaparme de lo que era la categoría, de aprender de las jugadoras que sí que tenían experiencia, y poco a poco ir creando equipo, ¿no? Porque si desde el primer día ya estás hablando de lo que quieres conseguir en junio, pues te vas a saltar pasitos que son fundamentales.
Uh-huh. I què tal l'experiència d'entrenar un equip femení? Perquè el que deies ara, no? Fins ara sempre havies dirigit equips masculins.
Pues la verdad es que muy bien, porque ha sido fácil, bueno, ahora, ¿no? Ahora me parece fácil por lo que te decía, ¿no? Teníamos muy buenas jugadoras, tenía experiencia en Copa, en Liga Femenina 2, incluso en Liga Femenina 1, y ellas han sido muy fáciles de entrenar, ¿no? Y luego en lo basquetbolístico, pues muy positivo, porque son jugadoras, en este caso hablamos de la tercera categoría nacional, ¿no? De la Copa Cataluña, porque solo tiene por encima la Liga 2 y la Liga 1. Y la diferencia respecto a chicos, pues que no encuentras aquellos jugadores con una potencia física que les permiten jugar por encima del aro, ¿no? O resolver problemas con una cuestión atlética. Entonces el baloncesto tiene que ser siempre con una toma de decisiones de calidad. Entonces yo lo he disfrutado mucho desde este aspecto.
Uh-huh. Y al sal de Copa Cataluña, Lliga Femenina 2, ¿es un sal important? ¿Es un sal asumible?
Bueno, hay dos temas aquí, el tema administrativo, logístico y el tema deportivo. Uh-huh. Porque la Liga Femenina 2 ya te exige viajar por todo el Estado español. Entonces, pues bueno, tienes que organizar bien los viajes, tienes bien que estructurar, el descanso va a ser importante, etcétera, etcétera. Y a nivel deportivo, durante el año hemos jugado 3 amistosos contra equipos de Liga Femenina 2 y de la parte alta. Y pensamos que lo más importante va a ser renovar el bloque y a lo mejor añadir una pieza o dos piezas. Creo que va a ser suficiente.
Uh-huh. ¿Y para el club qué supone que estás en la categoría?
Bueno, una ilusión, como siempre, porque además éramos 9 jugadoras con nuestro primer equipo. Las demás jugadoras que nos ayudaban a entrenar y a jugar son jugadoras de nuestro junior. De las 9 jugadoras, 8 ya estaban en el club el año pasado. Entonces, no es solo lo que el equipo consiga, sino con qué jugadoras lo consigue, ¿no? Entonces, somos un club que quiere hacer cantera, se quiere nutrir de su cantera. Pues no es un éxito solo del senior, sino es un éxito de la gestión de todos los componentes de ese club.
El gran repte, Mateo, en tot cas, seria, pregunto, veure l'equip competint a la màxima categoria, a Lliga Femenina?
Bueno, ojalá, ¿no? Porque al final creo que el Fútbol Club Barcelona tiene que tener representación aquí, ¿no? Pero yo solo puedo hablar de lo que tenemos que hacer cada día dentro de la cancha. Entonces el reto es intentar mantener este bloque, mejorar un poco el equipo. Y luego la liga nos pondrá donde nos merezcamos, y ojalá nos merezcamos ser las primeras y ascender, ¿no? Pero no tenemos que pensar más que en lo que podemos hacer nosotros, demostrar durante la semana y en el partido.
Mm-hmm. De fet, Madrid i València són dues ciutats amb equips importants que també aspiren, no? Tenir equip femení a la màxima categoria, que està clar que aniria molt bé tenir equips potents a la Lliga Femenina per ajudar a fer més visible el bàsquet femení, no?
Bueno, sí, porque son clubs que con una masa social muy grande detrás, ¿no? Pero en Cataluña ya tenemos el caso de la CEU y de Girona, que es, bueno, pues Girona jugando la final de la Liga, ¿no? Con el Exurís también, su primera experiencia en femenino, sí. Haciendo un papel impresionante, ¿no? Entonces, pues sí que es cierto que Barcelona, pues Real Madrid, al tener la masa social tan grande que tienen y el impacto mediático, creo que sería en definitiva bueno a nivel de marketing o de visibilidad para el baloncesto femenino, pero hay muchísimos clubs, y aquí en Cataluña tenemos muchos de ellos que están haciendo un trabajo excelente.
Uh-huh. Acabo, Mateo, la relación Barça-San Feliuén, ¿qué tal?
Pues hace esta es la séptima temporada y cada año un poquito más, ¿no? Al principio decíamos que las jugadoras del club, pues incluso las que recibieron el primer año esta vinculación, decían, bueno, pues yo era del Barça, ¿no? Era una cosa un poco extraña. Pero ahora se ha creado una entidad propia, ¿no? Este Barça CBS, que es esta comunión entre dos clubs, y esta identidad propia empieza a tomar forma, ¿no? Que esto es lo bonito, ¿no? Que no es que eres una cosa o la otra, sino que eres la unión de las dos fuerzas.
Mm-hmm, molt bé. Doncs Mateo Rubio, entrenador del Barça femení, enhorabona per aquest ascens de categoria, aquest ascens de Lliga Femenina 2, i gràcies per atendre'ns al Bàsquet al Dia,
A vosotros, moltes gràcies.
I abans d'acabar, marcat ACB, Jamel Mackay, interior nord-americà, nou fitxatge del Bilbao. Brooks renova amb l'Unicaja de Màlaga. Richard Hendricks i Bob McAleb no continuen a l'Herbalife Gran Canària. Víctor Claver ja ha començat la seva recuperació de l'operació de genoll. Merin Donegan, a l'era de 22 anys, 27è al draft 2017, Woman NBA, nova jugadora del Cadí La Seu. Des de les 21 hores, en joc València-Burgos, tercer partit de la final del playoff d'ascens de la Lliga Endesa, que domina Burgos
per 2-0. Si guanya avui, aconseguirà un nou ascens esportiu a la màxima categoria. El Panathinaikos de Xavi Pascual, campió de la Copa Grega, jugarà el títol de Lliga aquest diumenge a la pista de l'Olympiacos. La final està empatada a dues victòries. I la selecció espanyola femenina ja ha marxat cap a la República Txeca. Debuta l'Eurobàsquet el proper divendres 16 de juny contra Hongria a 8:45 del vespre. I a la NBA aquesta matinada, a partir de les 3, Cavaliers-Warriors. L'equip de Curry, Durant i companyia guanya per 3-0. És a dir, està una victòria de l'anell. I Pau Gasol, pivot dels Spurs, rebrà la medalla d'or al mèrit a la feina que concedeix el Consell de Ministres. Ho deixem aquí. Gràcies al Jordi Carretero, al control, Xavi Pagant de la producció, i a vosaltres per seguir-nos. Tornem dilluns. Bon bàsquet i bon cap de setmana.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones.